Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume i tothom.
Com estàs?
Let's Vals.
Let's Vals, una mica aquí amb el Franz Schubert, que ens acompanyarà durant el dia d'avui.
Ese Francisco Schubert ahí!
¡Vamos! Ara tendría que...
¡Pu, pu, 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 pu!
Segur que hi ha gent que utilitza esto para hacer sus pum, pum, pum,
pum. Home, la teva base d'això?
Sí.
De pizza?
Sí. Se sent... Ah, no, eren els meus auriculars. Bueno, avui és 8 de març. Hola a tothom.
Hola.
I avui us hem preparat un programa que crec que passarà el test, és difícil la paraula test, el test de Bechdel.
Jo crec que per començar no.
Bueno, clar. Perdó. Hauríem de... Les pel·lícules de les que parlarem passarà el test de Bechdel. Sense voler-ho hem fet una conya bastant guapa. Mira, vamos a hacer un programa que... No, perdona, no, perquè...
Nosaltres no el passem.
No.
Jaume, expliques què vol dir el test de Bechdel.
El test de Bechdel, cada vegada ho diré d'una manera diferent, com podreu comprovar, abans he dit Bechdel, ara he dit Bechdel...
Mentre no acabis dient Bechamel, no. Pots dir com vulguis.
Que anima a dir-ho, El test de Bechdel és un conjunt de normes per avaluar el masclisme, principalment en pel·lícules i en altres mitjans, com ara còmics, obres de teatre, etc. I es va popularitzar ja fa anys, el 1985, a partir d'un còmic que es deia Dykes of to Watch Out For, de l'Alison Bechdel, i que ens explica que, en una conversa que fan dues personatges femenines, si una pel·lícula o una obra de teatre, un còmic, ha de passar o pot passar aquest test, s'han de complir tres coses. Que la pel·lícula o la sèrie en qüestió...
Espera.
Perdó.
Una.
Que a la pel·lícula hi surtin, com a mínim, dos personatges femenins.
Dos.
Aquests personatges femenins han de parlar l'una amb l'altra en algun moment.
Three.
La seva conversa ha de tractar sobre quelcom que no sigui un home. Aquesta regla no està restringida a les relacions romàntiques, sinó a qualsevol conversa que impliqui un home. Per exemple, dues germanes que parlen sobre el seu pare. Una variant del test exigeix que, a més, amb dues dones siguin personatges amb nom.
Exactament, que tinguin nom a la pel·lícula, que no siguin personatges d'aquells que no saps de què va.
Això què passa? Que si mires la gran majoria de pel·lícules que ara t'ho venen al cap... De fet, un dia vaig jugar amb la meva filla a veure què passava el test de Bechdel i no, i n'hi ha moltes, moltíssimes, que no passen el test de Bechdel. Total, que el que he fet és un exercici molt complicat, buscar a la Wikipedia, a internet, pel·lícules i sèries que passen el test de Bechdel. Clar, a què m'ha portat això? Que la recerca m'ha portat a moltes pel·lícules bastant noves. Tot i que a la dècada, vull dir, tot i que és un test que es pot aplicar des del 95, doncs podríem dir que el masclisme al món del cinema continua sent imperant, segurament, però ha sigut en l'última dècada, podríem dir que ha començat a intentar donar papers més protagonistes a dones, intentant no caure en les típiques
actuacions. Sí, no, pel·lícules explicades també per dones,
exacte,
no?
Exacte, dirigides per dones.
Exactament.
I doncs en tractarem algunes. La majoria molt comercials, que també han servit o que les grans companyies han fet servir aquestes pel·lícules com per fer una mica de neteja de cara. Però en parlem d'això i ens permetrà analitzar-ho. Què et sembla?
Em sembla correctíssim, Jaume.
Ja ho sé, estic ordenant els papers.
Ah, ho estàs fent expressament.
És que tinc un guió molt llarg, eh? Comencem amb aquesta pel·lícula, aquesta cançó. Digues.
Abans de... Perdona que et talli. A veure si dedueixes, perquè fa un moment, abans de començar el programa, jo m'estava partint la caixa, ¿vale? A veure si dedueixes per què he rigut jo.
Ara, en aquest mateix moment...
Quan...
M'ho dic, ho he de deduir ara, però
quan
és a dir...
Quan parlem de la primera pel·lícula.
De Mujercites. Ah, perquè en català es diu Donetes. Donetes. Ah!
Ahí lo tienes.
Ostres.
Ahí lo tienes.
Clar, perquè és una pel·lícula que es va doblar al català i, clar, Mujercites, Little Woman, en català és Donetes.
I jo he agafat el guió i he mirat així per sobre i diu Donetes, i diu que pel·lícula és Donetes, sí, i llavors Donetes.
Doncs Donetes és una obra, un text escrit per Louisa May Alcott.
És una merienda, Jaume.
El 1868.
Aniré dient això, eh?
Vale. Que ens explica a Nova Anglaterra, la dècada del 1960, un pare de família que marxa al front a la Guerra Civil Nord-Americana i deixa enrere...
Hi ha
enrere...
blancs amb ratlles negres.
N'hi havia uns picants fa poc.
Sí.
No en compte el picante. I deixa enrere les seves quatre filles i la seva dona. I la pel·lícula... La novel·la ens explica l'entorn en què es desenvolupa l'evolució personal de les germanes. De fet, jo me'l vaig començar a llegir. Mm-hmm. És una lectura, a veure, com dir-ho, que es fa força amena, perquè cada capítol explica a alguna de les quatre germanes, la Jo Mars, la Meg, la Amy o la Beth, explica diferents coses que li passen i com va evolucionant, doncs la més petitona, que al principi té rebequeries, però com comencen a ser cada vegada més independents, com una s'enamora del veí del costat, com una té, segons el caràcter o segons l'estipulació social d'aquella època i que encara, rols més masculins i com a vegades ella ho defensa. Vull dir que és una novel·la força interessant. La pel·lícula no l'he vist, però tothom m'ha dit que és una adaptació, perquè estem parlant de l'adaptació d'ara del 2019, que surten la Saoirse Ronan, l'Emma Watson, la Florence Pugh. Diuen que està molt bé. La Laura Dern també surt i diuen que mola bastant aquesta adaptació.
I jo et diria una cosa més. Jo et diria que de tota la brioixeria industrial... És l'única que conserva encara aquell sabor de la infància.
El sabor original dels 80.
Original. A veure si ens donen pasta. No? O sigui, fem...
Qui és? Panrico.
Això deu ser Panrico.
Panrico patrocina aquest programa. Doncs
pues, això és l'únic que haig de dir de Donetes.
Doncs anem a escoltar... Bueno, ens acompanyarà de fons aquest vals, la D, què vol dir, Luigi? Tu que entens de música?
La D...
Vals D... 365, op.9, no, si, in a flat major.
No ho sé.
Bueno, doncs un vals del Schubert que ens acompanyarà de fons.
Doncs que estarà en do... No sé.
Bueno, total, que ens acompanyarà Schubert durant una estona per parlar avui d'aquest programa especial, el test de Bechdel. No cal ni dir que aquesta pel·lícula passa sobradament el test, perquè les quatre germanes, sí que hi ha moments en què parlen del veí del costat, que és un noi, i de la relació que estableixen, parlen del seu pare, però parlen de tantíssimes coses més, no en relació a homes, que el passa sobradament. I la pel·lícula de la que parlarem a continuació, que ja ha sortit en aquest programa, perquè és un pel·liculó, va tenir molt bona rebuda, els tres actors... Les dues actrius i l'actor fan uns papers que al·lucines. És Marriage Story, història d'un matrimoni. Luigi, te'n recordes? L'has vist? Què ens
jo
expliques?
Mira, la vaig començar a veure l'altre dia i no és que la vagi deixar de veure perquè no m'estava agradant, al contrari, ens al contrari, d'Esperança viuré. M'estava agradant, però l'estava mirant al migdia. Jo normalment miro episodis de dibuixos del Clarence. Doncs
al migdia, un dia de feina de lloc. Encara fas de sortir a la furgoneta a fer migdiada?
Sí, jo marxo corrents a la furgoneta, dino allà i em miro un episodi de 10 minuts de dibuixos animats. per estar entonat amb el món infantil.
Ja, ja, ja.
I aquell dia no ho tenia, no tenia connexió, no tenia internet, i vaig dir, doncs, tinc aquesta baixada a la tablet per veure-la. I la vaig començar a veure, doncs no vaig poder fer la siesta, tio, perquè vaig continuar mirant-la.
Home.
Però em vaig quedar... No la vaig acabar.
Però aquesta història ens explica... Bueno, clar, no sé fins on vaig arribar.
No us he explicat res de la pel·lícula, us he explicat la meva vida al migdia.
Bueno, però el que ens explica és la Scarlett Johansson, que s'està separant... Bueno, la Nicole s'està separant del seu marit, que està portat a la gran pantalla pel Adam Driver, que és un director de teatre, que s'han conegut, que és actriu, tal, no sé què, que durant anys pues, són parella... Uh-huh. Però la pel·lícula ens explica...
Tenen un fill en comú.
La pel·lícula ens explica el procés de divorci i com l'Scarlett Johansson pues, contacta amb una advocada, la Laura Dern, que torna a sortir, que fa un papelón positiu, com
paperàs.
És encara? Paperàs. Ja ho, això ja em surt més d'un cop. Paperot seria...
Paperot és dolent, no? I un paperàs és...
Doncs fa un paper molt, molt bo i... Igual que abans, hi ha estones en les que parlen del marit, perquè és objecte de la pel·lícula, vull dir, es vol divorciar d'ell. Però hi ha altres molts moments on filosofen o parlen de la importància d'agafar les regnes de la teva vida i tal, i Pasqual, i
clar, el test tenen... de Bechdel, en aquest sentit, és com per no limitar que el paper de la dona no sigui únicament parlar d'homes.
No vol dir que en tota la pel·li no puguin parlar d'un home, no. Vull dir, poden parlar-ne, però que no sigui únicament que apareguin dos minuts i parlin d'un home, no. Mm-hmm. O que les 20 minuts que apareguin sempre estiguin parlant de... No. En aquesta pel·li parlen d'un home, però parlen de mil coses més, i l'Scarlett Johansson i la Laura Dern, doncs tenen aquestes converses de com aconseguir tal, com fer no sé què, i és molt guai.
Perquè les dones no estan sempre parlant d'homes, quan no estan...
Pues es veu que no.
Hòstia, que curiós. Jo pensava, dic, la gent que està aquí a la redacció i tal, i per la ràdio, jo les dones pensava que sempre estan parlant de mi.
Sempre.
Sempre, tota l'estona.
Has vist el... Bueno, ara en castellano. Has vist el jersei color ocre Conan que porta el Luigi?
Exactament. I per què el porta lligat a la cintura i va amb el tors despullat?
Però... I aquesta espasa que li penja del cinto.
Exactament.
Marriage Story, recomanadíssima pel·lícula... per tot.
Va guanyar Òscar o estava...
No sé si va guanyar, però si no el va guanyar, l'hauria d'haver guanyat. Crec que la Laura Dern va guanyar-lo, eh?
Sí.
Com a actriu, millor actriu de repartiment, que es diu. I escoltarem... hi ha un moment de la pel·li que l'Adam Driver canta una cançó que mola bastant, però he dit, home, no.
L'Adam Conductor.
Exacte. Posarem una cançó de l'Otis Redding, que es diu I've been
Otis,
loving you so long.
Otis Lector.
Luigi, tota l'estona estàs així?
Vermellot.
Escoltem aquesta cançó i seguim amb el BCO d'avui. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't wanna stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired and your love is growing. És com maco, no? Tornar de les altres cançons, que poden agradar més o menys, però trobar-te el Franz Schubert aquí a l'estudi tocant per nosaltres. Baja-li un poquito ara, Fran. És com maco, no? Aquesta calma, aquest vals. Tenim dos figurants ballant al voltant del Luigi també. Sobretot que no trepitgin el cable.
Espera, que em dóna una mica de raïm. moltes gràcies. Ambrosio, m'apetece algo dulce.
Un Ferrero. Luigi, peliculón. M'insurten les paraules. Peliculón, el que, sí, del que parlarem ara. Parasites, que també ho va petar tot arreu, que... No sé. Jo recordo el Torres molt on fire amb, aquest, amb, aquesta, aquesta, amb pel·lícula. Aquesta pel·lícula. Buah, mireu-la, és brutal. I, efectivament, jo la vaig veure poc després i et quedaves de pasta de moniato de lo bona que era aquesta pel·lícula.
Interessant, interessant, interessant pel·lícula en la que ens explica, doncs, una la vida d'una família, no? Una família amb pocs recursos, una família pobra. Està ambientada a Corea.
Corea.
A Corea del Sud.
La mala.
I llavors, doncs, és com aquesta família que, com el fill, acaba entrant a treballar per una família rica, que tenen un casoplón, i quan s'entra a treballar per fer-li classes a la filla, i com, mica en mica, intenta, doncs, anar enxufant a la seva família en aquest, en, dintre d'aquesta... d'aquest, doncs això, el pare el posa de conductor,
la germana també comença a fer
la germana de... comença a fer de mestra també, de, bueno, de professora de, com d'art,
no?
Fill.
Ah, no, d'art, és veritat.
I bé, anem veient, no, com la situació es va degenerant, no? I arriba un moment en el que és una bogeria
total,
completament total, o que acaba, doncs, d'una manera espectacularment violenta.
Hi havia molta gent que deia que el que volia aquestes pel·lícules, entre moltes altres coses, era també posar sobre la taula aquesta societat de classes que encara hi ha, que Corea...
Les diferències socials,
que Corea, com a tants altres països, encara existeix. No, hi havia gent, no, en veritat no quiere decir eso. Ah, mira, a veure...
i que és una situació, no, que si diguessis no, és que anem a millor, o sigui, és que s'està, sí, la cosa s'està apropant, bueno, i és que al final estarem en una utopia, però no, a veure, amics, sí. El sistema que tenim és que ens porta cap aquí, ens porta cap a anar separant cada cop més rics i pobres i fer que hi hagi gent que es pensi que per no sé quin art de miraculós se l'anirà el pie per la bola de los ricos,
sí,
que no sé com,
sí, sí.
Perquè, vamos...
Trencant el sostre de vidre.
Sí, no, si ens llevem molt d'hora...
Serem imparables.
Molt d'hora, tindràs molta son i...
Mira, parlant de vidre, parlant de tal, la cançó que escoltarem, que la canta la Choi Woo-sik, que és una de les protagonistes, que és la filla de la família Kim, que és la família pobra que comença a treballar per la família ric, ens canta, dintre de la pel·lícula, la cançó A Glass of Soju. Escoltem això i seguim.
Okay. etxea piga honen.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Doncs esteu a Ràdio Sabadell, al 94.6. Això és el programa d'òpera de Ràdio Sabadell, que no me'n recordo com es diu.
El programa d'òpera, Anna, que tu també vols, vols quedar bé i fer un anunci, no, d'un altre programa de la casa i no saps com es diu.
No me'n recordo, me'n recordo.
Vergonya.
Una abraçada des d'aquí, Escalf, des d'aquí, els Escalf. Amics de l'òpera. Que no, que això és el Generació BSO, que estem fent un programa... Estem fent un programa de pel·lícules que passen el test de Bechdel, ara ho he dit bé.
Ara sí.
I ens toca parlar d'una pel·lícula que jo no he vist,
jo sí,
que la tinc pendent, que no surt a la llista de pel·lícules que passen el test de Bechdel,
vale,
que es diu Jojo Rabbit, i que vull que expliquis i argumentis per què passa el test.
Hòstia, no sabia que hi havia examen avui, eh?
Sí, no sabia que entrava, no,
argumento, si vols que... Has de desenvolupar... Quantes paraules puc posar?
150.
Faig 150.
Si vols, ho fem al revés. Jo explico la peli.
I jo explico... com...
No, fes-ho tot.
Doncs mira, la pel·lícula és la... Parlem de Jojo Rabbit, una pel·lícula dirigida pel Taika Waititi. Ni una ni otra, ¿no? Waititi. Doncs no ens hem de riure els noms de la gent.
Abans aquí li deies tu el red flag aquest, el Otis Redding. Otis la que lee.
Però ho he fet bé, perquè si veus, dels noms en coreà no m'he rigut.
Ja, clar, només sí, has fet la traducció en anglès.
Clar, jo tinc un filtre que em diu de què em puc riure i de què no, saps? El acollir-se del que es diu Geo Jeonju, pues és molt fàcil, no? Que sí. De la llauna, no? Aquella que deia. Doncs el Jojo Rabbit és una pel·lícula que ens parla d'un nen, a l'Alemanya, que té un amic imaginari que no és un altre, sinó Adolf Hitler, interpretat pel Taika Waititi. Doncs en aquest cas se li va apareixent i ell, i ell vol ser nazi, o sigui, ell és nazi i vol ser de les joventuts, i llavors... Però t'ho pinten com des del punt d'aquest de la innocència d'un nen,
sí,
no?
Uh-huh.
I és una pel·lícula que és una comèdia amb tocs dramàtics, perquè aquest nen a casa seva, doncs, hi ha un moment en què hi ha una persona que és jueva, crec, que està amagada, uh-huh, no? I que la seva mare... no està d'acord amb els nazis, que, vale, interpretada per l'Scarlett Johansson, que crec que també va guanyar algun premi per aquesta pel·lícula. Uh-huh. I llavors, doncs, com està l'altra amagada allà, i ell, doncs, té contradiccions entre el que en teoria ha de ser un nazi i el que veu en el seu dia a dia.
Per tant, apareix més d'una dona?
Apareix més d'una dona? Sí.
Vale. I parlen entre elles?
Sí.
I no parlen d'un home. Sempre. Pues segurament en algun moment parlin del Hitler.
No, parlen d'altres coses.
Que
fins
jo sé és un home. Per tant, passaria el test.
Diguem que hi ha dos personatges femenins amb molt de pes a la pel·lícula, uh-huh, i no hi ha, després de personatges masculins amb un pes igual, no hi ha. Hi ha aquest imaginari del Hitler i els dos nens, per sobre ell, i després un amic seu també, que és bastant divertit.
Que també és divertit.
L'altre dia veia un un tuit que sortia a la foto, no? Un fotograma de la peli que sortia a l'altre, en plan, quan al final de la peli els estan guanyant, no? És que són malos tiempos para ser nazi. Pues seria en aquell moment.
Doncs l'haurem de veure. Si us quedeu amb ganes, si no està ja en alguna plataforma, no crec que trigui a estar-ne. Anem a escoltar mentrestant a Ella Fitzgerald, que sempre ve de gust, amb la cançó de Dipsy Doodle.
Out in reverse, like you love I and me love you. That's the way the dipsy doodle works. The dipsy doodle is easy to find. It's almost always in the back of your mind. You never know it until it's too late, and then you're in such a terrible state, like the moon jumped over the cow. Hey diddle, that's the way the dipsy doodle works. When you think that you're crazy, you're the victim of the dipsy doodle. But it's not your mind that's hazy, it's your tongue that is fault, not your noodle. Ready to ready to ready old noodle. Dee 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 doodle. Dip 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 dipsy doodle. You think you're crazy, the things that you say, like rhythm got I and hot am I. That's the way the dipsy doodle works.
Molt bé, doncs 21 pel·lícules després, un personatge femení protagonitza en solitari un film de la franquícia cinematogràfica més taquillera de la història, que és Marvel. 21 pel·lis després, van haver de trigar, per fer que Brie Larson es fes la, fos l'actriu que donava vida a Carol Danvers, alias Capitana Marvel. Luigi, a mi aquest personatge de còmic se m'escapa. Es va inventar per donar veu al personatge femení dintre del món dels superherois, ja existia abans, es va trigar deliberadament a fer-ho. Explica'ns, perquè a mi se m'escapa. Vull dir, la peli, entenc la història i posa, no, posa en ordre algunes coses de la, tota la història que ve després, però se m'escapa. Si es va inventar després, abans, què passa?
Diguem que en els còmics sí que personatges femenins... A veure, jo ara no sé, tampoc no sóc un gran coneixedor, però personatges femenins sí que tenen com un altre... Protagonistes tenen com un recorregut... Bé, protagonistes sols, no. No tenen un recorregut gaire llarg. De que hagin fet... Vull dir que fa molt de temps que ho fan, no. On hi apareixen dones heroïnes i tal, sí que fa molt de temps que hi ha equips de... No, no sé, equip men, hi ha dones... en els Quatre Fantàstics, però sí que és cert que el rol que té la dels Quatre Fantàstics, doncs no és el mateix que en aquest cas la Capitana Marvel, no?
La Capitana Marvel es va inventar per fer aquesta pel·li? Existia abans?
No, ja existia abans. Vale. Existia el Capitán Marvel i la Capitana Marvel.
Vale.
I ara mateix no sabria dir-te en quin moment. Sí que és cert que dintre del món dels còmics hi ha com aquesta... O sigui, surt el personatge masculí, normalment apareix primer el personatge masculí, no? I després fan la versió femenina, sí, també. Ah, tenim Batwoman,
sí, sí,
tenim Supergirl, tenim, saps, però provenen com del personatge masculí. Capitán Marvel sí que era un personatge de Marvel.
Uh-huh.
I no sabria dir-te ara mateix, perquè clar, m'estàs fent un examen avui tota l'estona i no m'has passat les preguntes abans.
Però era per veure què sabies. Però, per exemple, li diuen Capitana Marvel, en la pel·li en cap moment es dirigeixen a ella com a Capitana Marvel.
Ah, no?
Crec que no. Ni doncs, posteriorment tampoc no és... a Endgame i tot això li diuen Capitana Marvel. És que Marvel què és? Marvel és la franquícia aquesta dels còmics.
No, però en els còmics aquest personatge té aquest nom, té Marvel. Sí, és Marvel, o sigui, el nom no és Marvel, és Mar-Bell i és com de la raça Kree, o sigui, no és humana, és...
Però la pel·li sí que és humana.
La peli és humana, però està amb els Kree aquests.
Sí, sí, sí.
Saps? Que sí que ve d'aquí, d'aquest rotllo.
Que els Kree són els blaus aquests que després...
Sí, sí, sí.
Que estan tot locos. El que acabo ara de fer una connexió al·lucinant, que ho tenia aquí al cap, però no ho tenia... No està... La Maria Rambeau, aquesta, que apareix, que és la personatge afroamericana, companya i col·lega de la Carol Danvers, de la Capitana Marvel,
sí,
juraria que és la mare de la Rambeau, que està sortint ara a Wanda i Vision, perquè ja la protagonista afroamericana de Wanda i Vision es diu Rambeau.
Sí.
I aquesta Maria deu ser la mare, perquè això és del 60, la pel·li.
Exactament, sí, deu ser la creadora del d'això. Sí, efectivament, no només això, Jaume, no només això, sinó que acabo de trobar una imatge per internet que ens ho confirma.
La mare i la filla.
Confirmat. Les dues actrius, no? Tant de la sèrie com de la pel·lícula, juntes, han dividit amb una línia de color...
Sí, que són mare i filla. És que té tota la pinta que WandaVision en algun moment faran que vingui la Marvel, eh?
Llavors,
a mi m'ho semblava, eh?
Que faran que vinguin la Capitana Marvel.
En algun moment.
Té tota la pinta. A més, van dir la Olsen va fer unes declaracions que va dir que hi hauria un cameo igual d'espectacular que el de, ara ja no aixafo cap guitarra, si dic Luke Skywalker de Mandalorian.
Crec que no.
Vale.
No sé si té el mateix pes, per a mi que me perdone.
Bueno, és important.
És important. Anem a escoltar un tema molt important també, temazo de Garbage, que es diu Garbage,
però home,
Only Happy When It Rains, és aquella de Only When It Happy, no és aquesta, eh?
I quina és?
És una de Garbage, és com més rockera, però aquesta és la de The Cors.
No, però és que jo sé diferenciar Garbage i The Cors.
Però tu, és que jo quan vaig llegir Only Happy When It Rains em venia al cable de The Cors. Only Happy When It Rains. Però no és aquesta.
Aquesta és la de And That's Rain And Your Wedding Day.
Aquesta quina era? Hòstia, a l'Anis Morissette.
A l'Anis Morissette, la de And Isn't It Ironic.
Vaya temazo.
Sí, però no és irònic que plogui el dia de la pluja. No?
Bueno, diu moltes coses que sí que són iròniques.
And Isn't It Ironic.
Bueno, anem a escoltar a Garbage una mica i seguim amb el programa. I'm only happy when it rains.
Misery time.
I per rentades de cara guapes, les que va fer Disney amb la recreació en humans, no? Aquesta, això que deien el Rei León en persones, pues Aladdin en persones, van fer una rentada de cara bastant guapa. Disney val a dir que s'hi va esforçar i ho va fer molt i molt bé. Va trigar anys a fer-ho, perquè venien de pel·lícules en dibuixos animats que, tot i que la figura de Jasmine a la pel·lícula de dibuixos animats, doncs hi ha algun moment que diu pues yo me quiero casar con quien yo quiera, tal, no sé què, sempre acaba sent un personatge
I,
de segona.
I l'important, Jaume, és casar-se. O sigui, és que estem perdent el
nord. El valor fonamental de la família.
Exacte, o sigui, pues, casa't amb qui tu vulguis, però casa't.
Vale? Sí, perquè si no el planeta...
I trabajo. Trabajo bien, Antonio. Hay que buscar un trabajo de mañana, por... Trabajo, bien.
Dinero, hay que entrar dinero a casa. Això li deien a la Jasmine. Jasmine, busca't un trabajo. A veure, que sóc la filla del... Com es diu?
Del Maharajà.
Del Maharajà.
Del Rajà.
Del Rajà. No, el Rajà és el tigre.
No, ese és Rafà.
Doncs a Aladdin 2019, la Naomi Scott dona... Sí? Dona vida a la Jasmine, el Will Smith interpreta el geni, el Mena Massoud fa d'Aladdin, i després d'un paper nou en aquesta pel·lícula que apareix com a, com es diu, no assistente, pues clar, la Jasmine és la filla del d'això, pues necessita algú que l'ajudi, no? Perquè no s'ha fet les coses sola.
La serventa, no?
La serventa, assistenta, però són col·legues, eh? No la tracta com
bueno,
a serventa.
Sí, ja sabem el que sí, fan els rics, no? En plan de, sí, ets la meva amiga fins que te digo, oye, muchacha, fuera.
Exacte. Però aquí, aquí no.
És una amistat pagada. Que és,
home,
que
òbviament. Que és, i segur que ben pagada, eh?
Que és dur.
Doncs aquí van fer una neteja de cara, donant de més protagonisme als personatges femenins, donant-los una mica més de força, de no empassar-se tot el que li diuen i de marcar terreny. I, de fet, hi ha un gir final bastant guapo, eh?
I que tenien un no? El geni i la...
Exacte, i la, pues, acaben allà pues, fent-se parella.
És veritat. Sí, perquè també això feu-vos parella. Sempre.
Aquesta, ara... Per això em sorprèn que estigui en aquesta llista de pel·lícules, perquè deu passar rozando el palíssimo, eh? Perquè sí que és veritat que apareixen dues dones que parlen en molts moments de la pel·lícula,
que tenen
cognoms, quin cognom té la Jasmine? Té nom, però a veure, tampoc.
Jasmine al-Hassassi.
Gaddafi. Pues sí que és veritat que en molts moments dels que parlen de la pel·lícula... m'he perdut. Ah, sí, que parlen de o l'Aladdin o del geni. Sí que hi ha altres moments que no, però molts, per tant, aquesta rozando el palo, eh? Vull dir que Disney ho va fer bé, però el Tessa Bechel rozando... Ara sí, té una banda sonora. Que la flipes.
Té una banda sonora.
Aquesta cançó que escoltarem ara, que canta la Naomi Scott sola, que es diu Speechless, és de rotllo, aquí estoy yo, tu no em faràs callar, jo vull dir el que vulgui dir i tu no...
I deixa, com et deixa la cançó?
Speechless.
Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand nothing to say, my voice drowned out in the thunder, but I won't cry and I won't start to crumble whenever they try to shut me or cut me down. I won't be silenced, you can't keep me quiet, won't tremble.
Don't you underestimate me? La sèrie. Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Doncs igual que la passada setmana tu vas ser capaç de trobar sèries dintre de l'especial que vas fer de bruixeria, espases, pits, nus...
Setmana passada, guinyo, guinyo.
Dintre de... Perdó, el dinar. Dintre...
El dinar és tardíssim.
Bueno, que ha vingut a saludar-me a l'hamburguesa vegetariana que hem dinat al col·le avui. També hi ha lloc per sèries que passen el text de Betzel, que donen un paper molt important a les dones. De fet, són les protagonistes. I n'he triat tres, perquè són de caire molt diferent. Comencem per una de HBO, Girls, que jo vaig començar, que em va agradar molt les primeres temporades, però va ser d'aquelles que, hòstia, vaig flipar, va per la setena temporada.
Encara estan en marxa?
No sé si estan en marxa, però han fet setena temporada.
Jo és una
dir,
que...
Mare de Déu, senyor.
És una que volia tornar a mirar, volia tornar a revisar-la, perquè sí que havia vist la primera temporada, la segona, suposo.
Jo havia vist amb la Laura, si no fins la tercera, potser, i ens agradava molt, perquè a més... deia que l'origen de la Lina Dunham, que és la noia, la creadora, fa aquesta tragicomèdia sobre un grup de ventanyeres vivint a New York, que semblava que tenia molt a veure amb Sex and the City, Gossip Girl, però que ho feia des d'una vessant com enfotent-se, diguéssim, d'aquestes sèries, vull dir, tractant temes que potser a les altres no es tractaven tant, o amb una naturalitat molt més... natural, no? Vull dir, vagament la redundància. Ja ho sé. Les quatre amigues protagonistes són la Lina Dunham, la Alison Williams, la Jemima Kirkey i la Zosia Mamet, a cada qual fa un paper més divertit i més interessant. I això, i cada episodi ens van explicant doncs, diferents relacions, problemes que tinguin té, i apareix també...
L'Adam Conductor.
L'Adam Driver, però fa un papelón aquí,
sí,
en aquesta sèrie.
Devia ser un dels primers papers que feia.
Bueno, de fet... clar, jo tenia al cap l'Adam Driver d'aquesta sèrie i quan vaig anar a veure Star Wars i el Kylo Ren aquí el treu al cas, vaig dir però si és ell, o sigui, estava al cine dient però si és ese, però com ho pot ser? Pues si fa un moment estava en una sèrie
amb
un mostatxo i amb uns gustos o unes pràctiques sexuals que em xocaven a mi de la meva percepció que tinc del que faig jo amb les meves relacions.
No obris el meló ara aquí de començar a explicar les teves
relacions.
No
ho faré, però que em va xocar i vaig dir, ostres, ara mira, és el meló de Star Wars. I fa tres temporades estava aquí amb la Lina Dunham demanant-li unes coses, si més no, per mi, pel meu criteri, rares.
Podíem fer acabar els programes, si et sembla,
explicant una anècdota sexual.
Amb una anècdota sexual nostra. No? A veure què onda. No fa falta. No fa
Tampoc n'hi hauria tantes, eh? Bueno, això, i la sèrie, pues, és d'aquelles que mola, que mola molt, però que se'n va fer una mica llarga, t'ho he de dir. I sí? Per això segurament la vaig deixar, el no tenir HBO, haver-les de demanar...
per carta que t'enviessin.
Escolta, Lina, que m'agrada molt, a veure si em fa servir. I m'arribava el DVD i tal.
Total.
Clar, doncs m'ho dificultava una mica. Però tu que tens HBO, doncs si pots mirar...
Jo la puc mirar quan vulgui. Ara mateix, si vull. Jo ara si vull.
Tens HBO al mòbil, també, no?
Descarrego HBO al mòbil, m'estiro al terra aquí, tu vas xerrant...
I tu pots veure...
Mira... Pum, 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 pum.
Una cosa que té molt bona també aquesta sèrie, no només la interpretació de les quatre personatges femenines i de l'Adam Driver, és la banda sonora, que a cada capítol apareixen 6-7 cançons, temazo, rere temazo, rere temazo, i avui n'escoltarem on, Luigi? Què escoltarem?
Escoltarem un tema d'una cantant que ja l'hem escoltat alguna vegada aquí, aquesta cantant, que es diu Aurora, i es diu la cançó I Went, m'agrada molt fer el... Veus? I Went... Estàs parant, eh?
Estic parant.
I went too far.
Ai.
I went too far when I was begging on my knees, begging for your arms, for you to hold around me. Too far and kiss the ground beneath your feet, waiting for your love, waiting for eyes to meet.
cap al senyor Franz Schubert. Crec que no s'ha sentit. No sé si s'ha sentit què deia, ho pots tornar a repetir?
Estava deixant anar un ex abrupte.
Crec que no ha sonat.
Esperem que no hagi
sonat.
Jo com
a mi no l'he sentit als auriculars.
Vale, vale.
Bueno, després... dir, ostres, el Luigi, com es passa? Deixaré d'escoltar el Generació BSO.
Quin riure, perdó.
Si parlem de sèries i dones protagonistes, Luigi, no ens podíem deixar aquesta. Bueno, sí, la podíem haver deixat de buscar una altra, però no he volgut.
Doncs no és una altra sèrie, sinó Orange is the New Black, una comèdia dramàtica creada per Genji Kohan i que la podíeu veure a Netflix. Va ser una de les primeres sèries així de Netflix, no?, amb un cert renom, que es basa en un llibre autobiogràfic de Piper Kerman i que ens explica, doncs, la seva vida a la presó, en una presó de dona. L'autora es diu Piper Kerman.
Ah,
que
sí?
Que a la sèrie li diuen Chapman.
Ah, sí, sí, perdó.
És una llicència que s'han pres per posar els noms de reals. Listo, que eres un listo. Llavors, l'actriu que apareix és la Taylor Schilling, que fa de Piper Chapman a la sèrie. I ens explica, doncs, com entra. Ella crec que era per un tema
de
drogues, però com que havia passat feia temps, no? Mm-hmm. I que ella com que s'acabava entregant. I el rotllo aquest de, bueno, passaràs un any, no sé quant temps havia de passar, a la presó. Mm-hmm. I llavors, doncs, que ella va allà a la presó i és com un... com, bueno,
aquestes...
ha de complir condemna,
sí.
I no sé, pues, si s'ha anat allargant la condemna, segurament han passat coses.
Collons, però és que també va per la setena o vuitena temporada. Aquesta sèrie sí que molava molt, eh?
Sí, sí.
Vull dir, perquè hi havia personatges molt guais, i a més començava, pues, que ella estava a la presó i hi havia, no la banda, però la secció de les blanques, de les negres, de les latines, de no sé què, i el que feia una cosa molt xula aquesta sèrie és que narrava ella la història, la Chapman, la Piper, però cada capítol donava protagonisme
a una
dona i recordava, doncs, per què estava aquí o algun fet de la seva vida que anava enllaçant i que anava, doncs, això, desvetllant coses que acabes tu connectant. I personatges molt i molt guais dins de la presó, interpretats meravellosament bé.
Sí.
I amb, no sé, era d'aquelles sèries que a mi em va... aquesta és de les que em sap greu haver deixat.
Dada friki, que l'actriu que fa de Red, de la cuinera, que, una cuinera russa, no? Que,
sí.
Que, la Kate Magrib, era la capitana del Voyager. D'una nau estel·lar dels fans, dels friquis. Doncs...
De Star Trek.
Sí.
Doncs benvinguda. Com es diu? Es diu la... Ho has dit, eh?
Kate Mulgrew.
Ah, no és russa, de veritat?
No.
Doncs ho fa molt bé, en versió original. Això és la cuinera de la presó. Doncs aquesta sèrie sí que aquesta està a Netflix encara, si teniu temps i ganes, perquè són d'aquelles de 10 episodis o 13 episodis per temporada, 45 minuts. Mira, potser li dic a la Laura que tinc ganes de reprendre aquesta, perquè...
Tu reprens aquesta i jo reprenc els.
Perfecte.
I quedem aquí la setmana vinent i ens ho expliquem.
Sí, bueno, no sé si podré reprendre amb gaires ganes. Li passa el mateix que a Girls, que no només les interpretacions i els personatges molen, sinó que la banda sonora també està molt i molt treballada. Ara escoltarem un tema de Bomba Estéreo, Corazón. És tranquil·let, eh? El tema no és pom-pom-pom-pom-pom, però molt. Anem a escoltar una mica de Corazón.
Thank you.
I avui, igual que la setmana passada, i totalment per coincidència, acabarem parlant també de Game of Thrones.
Game of Thrones. Ha coincidit, eh?
Ha coincidit perquè...
Ha coincidit.
Tot i haver gravat el programa en dies diferents...
Clar, no pot ser que tu t'hagis recordat i hagis dit...
No, perquè te'n recordes que vaig dir, ostres, no sé si la setmana següent... I vam preparar el guió el mateix dia.
Ah!
I no, com que no ens comuniquem, només...
Guinyo, guinyo, guinyo.
Doncs Game of Thrones també és una altra sèrie que passa sobradament al test de Bechdel, tot i que la majoria de personatges són masculins, tant a les novel·les com a la sèrie. Hi ha dones protagonistes molt i molt potents, molt fortes, que tenen un paper protagonistíssim a la sèrie i que, tot i que també parlen d'homes en algun moment, parlen de moltes altres coses, de tejemanejes, ara faré això, ara faré allò, ara mato a este, ara no sé què, no sé quantos...
Però no de tejemanejes de teje.
No, exacte. No se pueden hacer, no se ponen a hacer ganchillo, precisamente. D'aquelles sèries també que... molt celebrades, per una part. Per altres, dius... Les últimes temporades sí que van molar molt, però és... Jope, tio.
Què, jope, què?
No sé, que... No sé, saps? No
jo,
sé.
Bueno, sí. A mi em va agradar.
No, a mi també em va agradar. Veus... La rabieta aquella que teníem a vegades també. Ostres, sí, clar, però estan acabant la sèrie, però no han acabat els llibres. Clar, i el sí, tio, què? Sí, quan acabarà?
Sí.
Aquest ara encara deu estar vivint dels royalties d'això. Aquest
està,
no acabarà el llibre en seguida.
Ara està... està adaptant per fer una sèrie d'una
sí.
obra d'un amic seu.
No, està fent preqüeles.
No, d'un amic seu també, és veritat, ho he llegit l'altre
dia. Sí? Jo sabia que farien com un spin-off de l'àrea,
sí,
de no sé qui.
Sí, ara faran dels Targaryen, me faran
un altre. Però pot escriure, hijo mío.
Bueno, a veure, el tio està escrivint, però per la tele, que li deve dar més pasta.
Bueno, ja.
I el llibre, doncs, no el té. Però això passa molt en la...
Això serà un llibre pòstum,
a la fantasia,
el seu cosí.
A la fantasia passa molt això, que els llibres... doncs triguen molt a sortir. Això el Stephen King va ser un dels que...
Stephen King.
Que està, ell té una, no sé si ho sabeu, però té tota una saga de llibres que es diu La Torre Oscura,
sí.
que són, jo què sé, tropocientos llibres, i en un moment donat va tenir un accident i va dir, ostres, és que em moriré i no l'acabaré. I llavors es va posar les piles.
I l'ha acabat?
Crec que sí, jo no l'he acabat, però va, diria que sí.
Celebrem que l'Stephen King es recuperés del seu accident.
Van fer una lamentable adaptació cinematogràfica.
No la vaig veure. Marxem amb la cançó de Game of Thrones, Archiconocida, i res, la setmana que ve més i diferent. No sabem si millor o pitjor. Cuideu-vos molt.
Bona setmana a tothom.
Adéu.